Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. I, bueno, vamos al lío. Aquest cap de setmana, coincidim amb l'inici de la Setmana Santa, tenim un altre episodi, i és que també és el canvi d'hora. El famós canvi d'hora. A les 2 serà a les 3. La matinada de dissabte a diumenge, a les 2 seran les 3, i amb això entrarem al que està anomenat com horari d'estiu. Horari d'estiu. Un dels objectius de tot aquest tipus de històries de canviar horaris i aquestes històries és l'estalvi energètic. L'estalvi energètic. De fet, el canvi d'hora, encara que molts estan... ho associen al règim franquista, quan Franco, per posar-se d'acord i amb horari de l'Alemanya nazi en aquell moment, doncs va posar aquell canvi d'horari per estar doncs a la guai amb ells, no? Perquè en aquella època estaven a partir d'un pinyon, estàvem així superguais, no? Però això no és ben bé així, perquè tot això va començar la primera vegada l'any 1918, només acabada la Primera Guerra Mundial. I per què? Era una qüestió també energètica, de crisi energètica. No era el millor moment, possiblement, per anar cremant carbó, i el moment era exactament aquest, 1918, després de la Primera Guerra Mundial. I després això va ser irregular. Ara sí, ara no, ara vamos, fins als anys 70, que això va amb la crisi del petroli, va començar a fer un altre cop aquest canvi d'hora. Però bé, ara mateix, té sentit? Encara té sentit canviar l'hora? Tanta energia estalviem? De seguida en parlarem d'això, però abans hem anat al carrer. Bé, nosaltres no, ha anat el nostre company Guillem Castro a veure com està el tema del canvi d'hora. Guillem, com estàs? Benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Tu t'has plantejat això del canvi d'horari?
A veure, m'ho he plantejat, però... res sèrio, saps?
Aquest és igual.
Sí, a mi
ho tens assumit, no?
Sí.
No és un...
Però en aquest sentit sí que m'agrada més el d'estiu,
El d'estiu t'agradaria més?
Sí.
O sigui, el que entrarem ara t'agradaria més?
Exacte. Sí, a partir d'aquest cap de setmana la vida és millor.
A partir d'aquest cap de setmana la vida és millor. Molt bé, tant de bo sigui així, Guillem. Has anat al carrer, què t'han explicat? Què t'estaven explicant?
Doncs mira, t'ho diré bastant clar, perquè aquest cop al carrer hi ha hagut poc debat, perquè hi ha molta gent que és de la meva opinió. I mira, això de moure les agulles del rellotge ha agradat més aviat poc. I si no, que li diguin al Joel, que per exemple diu que ens compliquem la vida per res.
Pues no, la verdad es que me parece una tontería el cambio de hora, porque no, o sea, yo al menos que no soy nadie, no entiendo el por qué se cambia una hora dependiendo el de esto. O sea, yo creo que deberíamos seguir una hora siempre normal y no mirar, oye, ahora se hace más de día, ahora se hace más de noche. No sé, yo eso no lo comprendo.
Ja saps com és això.
Bé, ho entenc, que... sí.
Però també, d'altra banda, també tenim algú que és de l'opinió que deies tu al principi, no? De, bueno, ho porto així tota la vida, tampoc serà...
Una bogeria, no?
Sí,
vamos
no
a romper
una,
les...
No és ninguna locura. Aquest és el Lucas, que ell sí que és de l'opinió que has dit al principi.
A veure, jo crec que sí, al final, jo crec que canviar l'hora és, bueno, és una cosa que s'ha fet sempre, i ja, crec que ja estic acostumat, per dir-ho així, llavors jo crec que sí, que és útil canviar l'hora.
Bé, està. Sí. És útil, si ho ha fet tota la vida, li farà fins i tot gràcia com a tu, que pensarà, a partir d'aquest cap de setmana la vida és molt millor.
Sí.
M'agrada, això m'ho apunto, eh?
Sí, no, per suposat. I a sobre, en el meu cas,
sí?
Si hagués de triar un bàndol de per vida, sempre seria el d'estiu.
El d'estiu, clar.
El d'estiu.
40 graus
per golejada, eh?
Molt bé, sí.
És que hi ha més llum, els dies són més llargs. És que... encara que jo crec que hi ha algunes excuses barates, perquè jo crec que s'associa aquesta voluntat de l'horari estiu a no fotre ni brot. O sigui, estar relaxat a la platja i això, i tu ho associes a felicitat. Llavors jo crec que molta gent es decanta per això, justament per això. Però encara així, tenim el José, que ja té els ous pelats, per dir-ho així, que opina el mateix que nosaltres, però sent més gran.
La verdad que el de verano me va mucho mejor a mí. Sí, bueno, porque salgo a las 7 de trabajar aquí y todavía está de día, ¿sabes? Entonces me da un poco más de libertad para aprovechar el día.
Bueno, pues això és tot. ja ho veus, o sigui, tipus, hi ha sí, molt gent... poc team hivern, la
molt,
veritat.
Molt bé, bé, bàsicament, de fet, el que ens tocaria seria el d'hivern, bàsicament per situació geogràfica. Per situació geogràfica el que ens tocaria seria l'horari d'hivern, que és el que està alineat amb Gran Bretanya. Em sap greu dir això, però els anglesos i nosaltres hauríem de tenir la mateixa hora. Hauríem de tenir l'hora de Portugal, per entendre'ns, per ús horari. El cas és que, per la situació geogràfica, això aperta una mica. Guillem, moltes gràcies.
A tu.
I m'alegra que a partir d'aquest dissabte matinada, per tu la vida sigui millor.
Home.
Això sempre és una molt bona notícia, Guillem. Però això realment té sentit? Una cosa és l'opinió del carrer, i ja veiem que és una qüestió que tampoc mata del tot, en funció de com tu miris, però realment té sentit avui en dia de forma genèrica en qüestions energètiques, industrials, econòmiques, canviar l'hora? En parlem amb el senyor Ramon Alfonso, que és professor d'empresa i economia de la Universitat Abat Oliba Feu. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
50 anys marejant la perdiu amb l'horari, però té sentit això ara o no?
Probablement, respecte al moment que es va fer, que era el 73, han canviat moltes coses. És a dir, possiblement el 73 el món era més dependent, hi havia una gran crisi del petroli, una gran dependència, que per generar electricitat es cremava molt de fuel, és a dir, va ser una època que es cremava carbó i es cremava petroli, diguem-ne, per generar electricitat. I, per tant, en aquest moment va semblar que clarament moure els horaris realment tenia més sentit. Però passats 50 anys, la situació ha canviat, perquè avui en dia som molt més dependents de l'electricitat, és a dir, ens és igual que siguin les 6 del matí com les 6 de la tarda o la mitjanit, és a dir, finalment il·luminem, fem servir les màquines, tot funciona, i finalment les fonts per produir electricitat també s'han anat diversificant, és a dir, que no té tant la necessitat aquesta de dir, escolta, anem a optimitzar una hora amunt, una hora avall. Els horaris comercials, els horaris de fàbriques, també s'han anat flexibilitzant, són molt diferents ara. És a dir, hi ha menys rigidesa en l'horari d'inici i final de les jornades laborals. És a dir, amb això s'ha anat, diguéssim, també canviant. Estem en un món que no és tan rígid en dir, doncs, tothom va, doncs, totes les fàbriques o totes les botigues íntegrament, obren en una hora, tanquen en una hora, no funcionen el dissabte, no funcionen... És a dir, al final tenim molta flexibilitat. Possiblement, l'altra cosa és comença a haver-hi detractors, gent a favor i gent en contra, però mai surt un número excessivament clar de quines són les avantatges o els estalvis que tenim per fer aquests canvis d'horari. És a dir, jo crec que hi ha una part de costum i probablement, en un món que ha canviat, probablement... podríem viure perfectament sense canviar l'hora, perfectament.
I Ramon, sembla que la Unió Europea tira cap aquí, de fet ja ho va dir, hem de posar final a això del canvi d'horari, escolliu que quin horari voleu, si el d'estiu o el d'hivern, i us quedeu amb ell. Aquí anem marejant la perdiu, es va estirant perquè sembla que no s'arriba a un acord, o no es té clar, almenys pel que jo sé, amb quin horari quedar-nos, si el d'estiu o el d'hivern.
Bueno, aquest és el debat. Aquest és el debat. És a dir, probablement hi haurà gent que et dirà prefereixo l'horari d'estiu i hi haurà gent que afavorirà el d'hivern. En realitat, això forma part més dels consensos. Quin horari seria millor? Segurament, jo personalment crec que l'horari d'hivern és més adequat pel nostre dia a dia, donat que es fa de dia una miqueta més tard i es fa de nit una miqueta més tard, d'acord amb l'horari d'hivern, i s'adapta millor totes les hores de llum de l'hivern, amb saber que una gran part de la població i una gran part dels negocis, la seva activitat es fa més o menys entre les 7:45 del matí, o entre les 8:09 del vespre, no? És a dir, en aquesta franja de 14 hores. I llavors et diria, el d'estiu no li veig tant el sentit de fer canvis, perquè finalment el dia és molt llarg. I per tant, al ser tan llarg, finalment guanyes per baix i guanyes per darrere. Jo personalment mantindria el d'hivern, però finalment, com ja hem dit, això és una opinió. I segurament hi haurà doncs, no sé, suposo, però no hi ha una decisió tècnica que digui, que sigui clara, que digui, no, no, fent-ho així, fent un o l'altre, implica aquests estalvis o aquests guanys. I, per tant, entra més en les opinions.
Doncs, senyor Ramon Alfonso, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada tradicional de canvis horaris que hem fet, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres i ha estat molt divertit.
Gràcies, home, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Bé, això és com parlar quan arriba el Nadal, parlar de l'estip del pessebre, o ara parlarem del Dia de la Mona. Bàsicament és això, són coses tradicionals que, bé, en aquest cas, bé, pues no sé, pues vale, pues cambiaremos la hora. Recordeu, dissabte de matinada, a les dues seran les tres, s'ha d'avançar una hora al rellotge. Dormirem una hora menys, o estarem una hora menys de festa, en funció de com tu miris. Va, que de seguida parlarem d'una altra situació o d'una altra història que tenim durant aquest cap de setmana i durant aquesta època i que és més catalana que la barretina. Parlem de la calçotada. Possiblement no hi ha res més català que fer una bona calçotada. I anirem amb l'epicentre de les calçotades, l'epicentre de les calçotades on va esclatar tot. Evidentment, si hi ha una població, és Valls. Això crec que ningú m'ho podrà discutir, i a partir d'aquí l'entorn, no? I d'aquí s'estén a la resta de Catalunya, per fortuna de tots. Hi ha una aplicació per trobar restaurants. Calçotap. De seguida en parlem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
Ay, ay, ay.
Un sabroz.
Toma que toma. ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares, hasta el 29 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fer una calçotada... No hi ha cosa més catalana, a part de la barretina, els castells, el cava català... que possiblement fer una calçotada. La sardana, no. Una calçotada és tan nostra, és tan identificativa, és tan ritual... Que és una autèntica meravella. I a més, no hi ha dues calçotades iguals, perquè va en funció de moltes coses del tipus de calçot, de les salses, hi ha tota una ciència aquí darrere, del pa... Hi ha tota una ciència aquí darrere, no? Ara, després ja parlarem dels preus, això és una altra història, però ara no entrarem en els preus. Però sí que entrarem en les calçotades, i això d'on ve? Per què els catalans mengem cebolles, així, allargades? D'on ve tot això? Doncs hi ha un mite que no està comprovat, eh? El mite d'en Xat de Benaiges, que possiblement se l'atribueix que és una creació seva. Aquest senyor, el Xeta Benalles, era un pagès que, segons la llegenda, i dic llegenda perquè no està comprovat, ni molt menys, i també hi ha dubte si va acabar d'existir, però és maco, són d'aquestes llegendes que és igual. Són xules i te les quedes, no? Doncs aquest senyor l'hauria inventat doncs, per voltants de finals del segle XIX, cap al 1890, aproximadament. Insisteixo, i això el Guillem Soler, que és antropòleg i historiador, doncs ja ho explica molt bé, que no hi ha una documentació que posi doncs ciment a tot això, no? Que aquest senyor va existir i va començar a partir d'ell la calçotada, però bé, ja va bé, no? El que està clar és que segurament tot això, malgrat no hi ha un origen clar, és una evolució social, una evolució dels pagesos. El que sí que hi ha un acord clar és que l'epicentre, si busquem un epicentre, és a Valls. Valls seria l'epicentre de les calçotades i a partir d'aquí s'estén a la resta de Catalunya. Però ara, si aquest cap de setmana, per començar Setmana Santa, dius, bé, jo vaig a aprofitar les darreres jornades de calçots, on vaig a fer una calçotada? Quins restaurants fan? Hi ha molts, eh? Doncs bé, hi ha una aplicació, Calçotap. Calçotap es dedica precisament a això. És una aplicació que ha començat aquest any i que parla de calçotades. I tenim un dels seus co-creadors aquí amb nosaltres, que és l'Arnau Pérez de Tudela Huasc. Arnau, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Com m'agrada el teu nom, com que bé sona. Pérez de Tudela Huasc, vull dir, té fins i tot aquestes reminiscències medievals de grans nobles, eh, Arnau?
M'agrada que l'hagis dit tot, perquè com que tots anem amb presses, molta gent sempre em diu Arnau Pérez, i no, jo em dic Arnau Pérez de Tudela i Huasc, que és de la meva mare i el meu avi.
Dins d'aquesta aplicació, un cop es posa en marxa, Arnau, què trobem aquí? Evidentment, restaurants, però com se seleccionen, com entren dins d'aquesta aplicació?
Mira, una primera idea era posar-hi això, tenir un mapa, diguéssim, de tot el que hi ha al voltant de la calçotada. Diguéssim, la gent de Valls, diguéssim, la gent més propera al territori, a origen, diguéssim que sap, normalment va fer les calçotades al Tros o a Masia, es fa a casa seva, diguéssim, que no li has d'explicar gran cosa. Però Catalunya és molt gran, hi ha molta gent, fins i tot també d'aquí del territori, que a vegades han d'anar a fer una calçotada i sempre ens preguntaven: Arnau, on vaig a fer una calçotada? Quin restaurant? Aquest, aquell? Bueno, al final, el que vam voler és posar a l'abast de la gent els restaurants de Catalunya que fan calçotades. I la idea va ser anar-los a posar tots. En aquest cas,
tots?
No hi ha un... Bueno, tots els que nosaltres vam poder a trobar.
És que estem parlant de, no sé, el 90% dels restaurants, o igual me'n bueno, passo ara.
Però... A veure... Nosaltres vam fer una cerca bastant exhaustiva, una feina de formigueta, i vam anar introduint-los tots, no? Llavors, a mesura que ha anat sortint la notícia, doncs n'hi ha hagut que ens en direm, jo també en faig. I llavors els hem anat introduint de forma gratuïta, no? En aquest cas, en el cas dels restaurants, no tenim... És a dir, no hi ha una certificació de qualitat que et digui aquest restaurant ho fa millor, aquest restaurant ho fa pitjor.
Ah, això t'anava a preguntar, si hi havia això, si en qüestió de preu, del que entra, si són il·limitats, si això no. En qüestió del menú, aquí no entreu, sinó que fan...
De moment no. En aquesta primera fase del projecte, diguéssim, és a dir, aquest primer any que ha sigut que acaba ara, diguéssim, d'alguna manera el que hi ha en el cas dels restaurants és informació sobre els restaurants que hi ha. Sí que estem pensant, perquè bueno, creiem que és interessant de fer-ho, i hi ha hagut gent també que ens ho ha demanat, doncs que hi pugui haver unes certes valoracions sobre el restaurant, sobre el que s'hi dona, sobre diferents aspectes claus de la calçotada. Llavors, estem mirant doncs, d'introduir totes aquestes novetats ja de cara a l'any que ve.
I Arnau, està la part gourmet, és a dir, quan parlo de part gourmet, dic la part de Valls, vull dir, com es fa una bona calçotada. Escolteu, si aneu a fer una calçotada, us heu de fixar en això, de com han de ser els calçots, com han d'estar fets, com ha de ser la salsa... això bueno, també entra dins d'aquí, la part més fina, més gourmet, en aquest cas.
La part de... És a dir, l'aplicació, Calçotap, o aquesta marca, diguéssim, a més de l'aplicació, té altres potes. Una que són les xarxes socials, diguéssim, hi ha un Instagram, de moment, i segurament n'hi haurà d'altres... hi ha un Instagram i hi ha un blog, diguéssim, on anem donant informació. que és quasi el 90 i pico per cent o un 99% s'ha descarregat de forma gratuïta i són al voltant d'ara mateix de quasi 4.000 descàrregues.
Déu-n'hi-do, no? Està molt bé, no?
I després també sí, hi ha les digues. Salses de calçots.
Home, això, aquesta per mi seria, fins i tot més que el pa, seria una de les claus, la salsa.
Sí, el que passa és que en aquest cas tampoc no hi ha una certificació. Llavors hem anat a buscar...
Sí, però és que jo he vist gent que posa salsa romesco i jo els he dit, vale, posa el que vulguis, però la salsa romesco... Jo no, ja li posaria el peix i no el calçot, potser.
Això és un món, perquè...
I tant, i tant.
Una cosa és que hi ha gent que li diu romesco a la salsa de calçot, hi ha gent que confon el concepte, i hi ha gent que, com dius tu, hi posa salsa de romesco, que és una cosa diferent,
sí.
Diguéssim, a la salsa de calçot. Però, bueno, amb això també anem a buscar gent que ens pugui explicar sí, com sí. Es fa una bona salsa de calçot.
Sí, perquè és la clau, no? És una de les claus, eh?
És una de les claus.
La salsa és una
perquè
de les
si tens un bon calçot, però tens una mala salsa...
Malament.
Tens una mala calçotada.
Sí, correcte, correcte.
Sí, perquè l'altre company és el Gerard Canyelles, de Prades, de Riera de Gaià.
Doncs, el Gerard, també una abraçada. Gràcies per haver atès la trucada, haver-nos explicat com funciona la calçotap. Molt útil, en aquest cas, quan ets amant de les calçotades. Una abraçada molt forta, Arnau.
Molt bé, moltes gràcies per trucar.
Un plaer, gràcies a tu per atendre'ns. Calçotap, aquesta aplicació que podeu ja trobar per iOS com per... Android. Va, que de seguida arribarem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit amb portes a l'operació sortida i els titulars esportius amb un Rafinha que ja preocupa. I després parlarem d'estafes. Coneixeu l'estafa del router? Tindrem aquí amb nosaltres a la Policia Nacional, el grup de fraus informàtics de la Policia Nacional, per explicar-nos unes estafes, la del router i les habituals de Setmana Santa. Ho expliquem de seguida aquí a Migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia. COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Atenció, atenció! A Bazar el Regalo,
for stock per inventari.
Fins a un 50% de descompte.
Aquesta oportunitat és única.
Aprofita-la.
For stock amb descomptes de fins al 50%.
Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa. Una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor... Bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¡Ay, qué ha dicho!
Sí,
¿qué
puedo?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. I una qüestió amb la que estem ja pendents és quina previsió, quin temps farà Catalunya durant aquests dies de Setmana Santa i d'entrada aquest cap de setmana, que per cert, ja ho dic, a la web teniu una previsió de tota la setmana... de la previsió de tota, del temps de tota la Setmana Santa, de la meteo de tota la Setmana Santa a Catalunya. Entreu a COPE Catalunya i allà ho trobareu. D'entrada, de cara a aquest cap de setmana, comencem per aquesta tarda. Aquesta tarda, predomini del sol a tot el territori, predomini del sol a tot el territori. Són temperatures fresquetes les que tenim, una temperatura molt agradable pel matí, però després, quan ja baixa el sol, no parlem de fred, perquè no és ben bé fred, però sí fresqueta. Això sí, seran nits fresquetes i dies doncs, amb una temperatura més que agradable. D'entrada aquesta tarda, un predomini absolut del sol, algun núvol despistat cap a la Vall d'Aran i cap al Vallès Oriental, a la Selva, per aquesta zona. I on hi ha una alerta activada pel Meteocat és tot, encara aquesta ressaca d'aquestes ventades que hem tingut aquests darrers dies, no? Aquestes entrades de vent de nord, de tramuntana, que encara farà que el mar a la Costa Brava estigui remogudet. Així que molta atenció a això. De cara al cap de setmana, dissabte, encara tindrem aquesta alerta, aquesta zona, per l'estat de la mar a la Costa Brava, i bàsicament la fotografia és la mateixa. Potser a tot estirar, aquest dissabte el que tindrem és un augment dels núvols al Pirineu i per Pirineu, però no esperem gaire cosa més. Per la tarda la cosa canvia, perquè l'entrada d'un embussament d'aire fred farà que nevi tant al Pirineu Central com al Pirineu Occidental, cap a la Vall d'Aran. Aquí, a tota aquesta zona, sí que esperem neu i la resta núvols, però no esperem més enllà d'això que he explicat res més. Una neu que es mantindrà al Pirineu Central i Occidental de cara al diumenge. El diumenge sí que esperem una bona nevada, una nevada ja bastant més intensa cap al Pallars, cap a la Vall d'Aran i cap al Pirineu Central, la Cerdanya, tota aquesta zona sí que esperem una nevada ja amb més cara i ulls, eh? Això sí, com més al sud vagis, més sol tindrem a Catalunya. Les temperatures 3 quarts del mateix. Bàsicament, la tònica serà aquesta. Pel matí, unes temperatures bastant agradables, no calor, agradables, i després ja per les nits refrescarà unes temperatures, tret del Pirineu, que aquí sí que tindrem fred, eh? Bé, en hora i mitja està prevista que comenci aquesta operació sortida, seria a partir de les 3 de la tarda. Com està la situació del trànsit? Va, en parlem amb el Servei Català de Trànsit. I allà li preguntem a Roger Serra. Bon migdia, Roger, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, sens dubte, el més destacat, el més important, les incidències que val la pena comentar estan passant bàsicament a la zona del Vallès i a l'autopista AP7. Ho expliquem, a veure si queda ben clar. Per una banda, a la zona de Cerdanyola del Vallès, aquí tenim un vehicle avariat, com et deia, a l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat en sentit sud, és a dir, en sentit Papiol, sentit Tarragona, aturades que ja arriben als 7 quilòmetres. Entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès, aquests 7 quilòmetres, a l'AP7, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat. Molt a prop, ja a la zona de Barberà del Vallès, també a l'AP7, però en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, aquí tenim un accident. Ara els vehicles són al voral de la via, però també hi ha aturades destacades uns 4-5 quilòmetres gairebé entre Sant Cugat del Vallès i Barberà. Això, com et deia, també a l'AP7, en sentit nord, en sentit Girona, també en aquesta zona va carregada la B30. Això és a lateral de l'autopista AP7. Per tant, tenim aquestes dues incidències que ens compliquen el trànsit en aquesta zona del Vallès a l'AP7. També destacar que de mica en mica, és ben cert que va augmentant el trànsit a la xarxa viària que envolta Barcelona, sobretot a les dues rondes, ronda de dalt, de litoral, aquí ja hi trobareu força circulació. Aquest, de moment, és l'estat ara mateix a la xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger, que tinguis una molt bona tarda i un millor cap de setmana. Cuida't.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Com va la vida?
Doncs mira...
Preparada el cap de setmana?
Sí, sí, sí.
Preparant la Setmana Santa, també?
Bueno, no acostumo a fer plans amb tanta...
Excelació.
Sí, perquè la vida després et porta per uns altres camins i no val la pena fer plans que has d'anar rectificant i canviant sobre la marxa. O sigui que no...
Escolta'm, José Luis, estava parlant i estava escoltant que sembla que Rafinha té algun problema. No m'espantis.
No li espanto, però no li enganyaré. El barcelonisme està ara mateix espantat i està temerós de la que pugui tenir Rafinha. Encara no tenim un abast, un diagnòstic concret d'aquestes molèsties que van obligar a la substitució en l'amistós d'anit entre Brasil i França, Però ara mateix la sensació, parlem de sensacions, però la sensació és que la lesió de Rafinha és prou important com perquè es perdi els partits més immediats del Barça. A l'horitzó, l'Atlètic de Madrid en Lliga i l'eliminatòria de Champions davant del conjunt matalasser. Insisteixo, estem esperant notícies.
Baixa sensible, eh?
És una baixa important, si s'acaba confirmant aquesta de Rafinha amb el Futbol Club Barcelona i que, insisteixo, ara mateix té doncs, molt preocupada la parròquia blaugrana. Aquestes aturades FIFA, aquest virus FIFA, doncs ja se sap que quan menys tu esperes ataca i en aquest cas li ha tocat el rebre a Rafinha. Insisteixo, pendent de proves i pendent de veure sobretot quants partits i es podria perdre perquè el que sí que se sap és que la cama afectada és la mateixa que li ha portat de corcoll els últims mesos al brasiler del Futbol Club Barcelona. O sigui que marge d'espera per saber què té Rafinha exactament i quants partits d'absència podria suposar en una jornada on juga Espanya. Aquest vespre, a Villarreal, Espanya-Sèrbia, clar, hauríem d'estar jugant aquesta finalíssima davant d'Argentina. No, Espanya-Sèrbia, a Villarreal, sense Joan García, que és un dels futbolistes descartats per Luis de la Fuente, per tant, el debut de Joan García, si és que es donaria a Cornellà contra Egipte, i de moment, doncs, esperant aquest amistós entre Espanya i Sèrbia.
Quin poc interès hi havia en la finalíssima, eh? És que no, ningú tenia ganes de posar-se d'acord perquè jugués aquest partit, eh?
Aviam, aquí hi havia molts condicionants, uns esportius, uns altres no tan esportius, i no em faci vostè parlar de segons quines coses.
No me tires de la llengua que reconozco.
Sí, perquè el president de la AFA, a Txiki Tàpia, doncs és un personatge que té el seu què, eh? I aquí ho deixaríem estar. Però en tot cas, avui Sèrbia, dimarts Egipte a Cornellà, amb una gran notícia. Exaurides les entrades per aquest Espanya-Egipte a Cornellà.
Està molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Hi ha un ambient, per tant, sensacional en aquest partit que, insisteixo, podria valdre el debut de Joan García, actualment porter del Barça, ex de l'Espanyol, amb la selecció absoluta. De la resta del calendari FIFA, Lewandowski i Bardaggi, els dos futbolistes del Barça, han avançat ronda a la repesca europea per anar al Mundial. El que passa és que s'hauran d'enfrontar. Hi haurà un Suècia-Polònia, eliminatòria definitiva, per tant, un dels dos no anirà al Mundial. I un dels dos sí anirà al Mundial. Un Bardaggi, un Roni Bardaggi contra Lewandowski. I més coses de les finestres FIFA. Avui, per exemple, entre els amistosos que hi ha, tenim un Anglaterra-Uruguai, és a dir, Rashford contra Araujo, i és notícia també de les últimes hores la convocatòria de Vitor Reis, el central del Girona per la selecció de Brasil. Carlinho Ancelotti s'han recordat de Vitor Reis i se l'emporta per la Canarinha.
Molt bé per ell, però no sé si al Girona això li farà gràcia, veient com estan les coses, i si es lesiona...
Al Girona no li fa gens de gràcia la convocatòria de Vitor Reis, i al Girona respiren tranquils, perquè Ucraïna ja ha quedat eliminada del Mundial, amb la qual cosa Banat i Sigankov doncs ja no es podran lesionar.
Si preguntem als equips, ningú li fa cap gràcia que se'ls porti els seus jugadors cap a les seleccions. Perquè mirat com estan les coses i dius, home, cal jugar un amistós, cal jugar-se-la d'aquesta forma, doncs igual no.
Aviam, a la reunió de la redacció hem fet aquest plantejament, però clar, digui-li vostè a un futbolista brasiler que no vagi al Mundial, que passi de la Canarinha, que passi de la seva selecció. És impensable.
No, home, no, perquè estem parlant de... Per un jugador ho entenc. Jo, és que clar, des del punt de vista del jugador, això ho entenc perfectament, perquè anar a jugar un Mundial possiblement és la màxima, no?, en una carrera professional.
Suposa,
i guanyar-ho ja ni t'explico, no?
Suposa que per qualsevol futbolista defensar la samarreta, l'escut, la bandera del teu país és el sumum de la teva carrera. Però bueno...
Però d'un punt de vista de negoci, de club, ostres,
és un conflicte, miri,
perdre un Rafinha, miri, ja m'explicaràs.
Aquest conflicte, pues no. Quan jo vaig començar, aquest conflicte ja el tenia.
Home, i ja el tindrem,
ja el tenia. Miri,
ja el
tindrem. Jo recordo l'època que el Barça, quan donava els seus internacionals, prestava els seus internacionals a la selecció del Brasil, Rivaldo, etc, muntava vols específics perquè aquests futbolistes tornessin alliberats de la convocatòria de la seva selecció. O sigui que això és més vell que el fil de color negre. Més coses, senyor Cruz. Hi ha molta teca de bàsquet.
Vale.
Per què? Doncs perquè tenim un Barça Estrella Roja d'Eurolliga, que estava programat per 8:45, però que començarà a 9:00 PM.
I per què?
Sabia jo que em faria aquesta pregunta. Doncs per motius logístics que afecten a la logística de l'Estrella Roja.
Que venen en autocar, bueno, venen en rodalies.
Han tingut unes dificultats, uns contratemps, i miri, millor endarrerir el partit mitja hora i ho deixaríem estar. Dani Miret ha renovat amb la penya. Tenim Copa de la Reina de bàsquet amb un Uni Girona Perfumeries Avenida. I em diu l'Alberto Díez, se'n recorda vostè de Roger Grimau? Que va ser?
Sí.
Doncs, nou entrenador del Bursaspor turc.
Bé.
Fenomenal, ens alegrem per Roger Grimau. Plana poliesportiva, nova etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i pendents d'una cursa més del Gran Premi de MotoGP, on sembla ser que Marc Márquez aquesta temporada tindrà moltes més dificultats que la passada per revalidar el títol mundial.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem això a migdia a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem d'estafes. Estafarem d'estafes aquí, amb la Policia Nacional, que ens explicarà les més habituals de Setmana Santa.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Nico, Pedri, Nico.
Este viernes noche, plan hecho.
¡Chuta, Pedri! ¡Chuta, Pedri!
España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡España!
El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'estafes. Mireu, si avui en dia fossin els anys 80 i féssim un àlbum de col·lecció, podríem fer un àlbum d'estafes, perquè hi ha tantes estafes com estels i el cel. Estic exagerant, igual no són infinites, però pràcticament. I clar, si sou d'aquells que els agrada el morbo i col·leccionar coses d'aquestes, dius, vull col·leccionar estafes. I podries, eh? Podries tenir una bona col·lecció de tipus i maneres i formes d'estafa que possiblement, si parléssim de la més antiga de totes o una de les més antigues, és aquella de l'estampita, que moltes vegades hem vist a la tele, al cinema espanyol, aquell que es fa passar per tontet, no, que tengo un número premiado, a ver si que tengo... I en aquella època, doncs, queien. Aquesta, evidentment, ja ha passat de moda perquè, bueno, alguno ha caído todavía en alguna versió moderna d'aquest tipus d'estafa. Però molta atenció, perquè los malotes estan molt a la guai d'aquestes coses i saben com jugar-ho. És que ho fan bé. Si algú de vosaltres ha caigut alguna vegada, hi ha un què, que et sents malament. Et sents malament i dius, ostres, que primo soy, com he podido caer en esto? Però esteu tranquils, perquè ho saben fer molt bé. És que ho saben fer molt bé. I saben aprofitar aquell moment i aquella debilitat que tens, que no sempre pots estar amb la guàrdia alta. Això és una qüestió que és pràcticament impossible. Així que, d'entrada, com a consciència, tranquils, ni sou els únics, ni sereu els darrers, i tranquil·litat, perquè això ens ha passat a tot. Això sí, hem d'estar informats i hem de saber. Primer, sospitar. I en parlarem d'una operació que hi ha hagut perquè la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat a dos grups criminals dedicats a l'estafa del router. Però què és l'estafa del router? Va, que en parlem, i avui tenim la fortuna de que ens ho explicarem aquí presencialment a l'estudi el cap de grup de fraus informàtics de la Policia Nacional de Barcelona, el Javier, que el tenim aquí amb nosaltres. Javier, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por haber venido al estudio.
Gracias a vosotros.
¿Qué es la estafa del router?
Pues bueno, la estafa del router, como comentabas, hay estafas de todo tipo y podría ser perfectamente la evolución natural de la estafa de la estampita que estabas comentando.
¿Ah, sí?
Es al final engañarte con algo que no hay nada detrás, que bueno, es la base de todas las estafas. En este caso, contactan con clientes de operadoras de telefonía móvil, que sí, hoy en día somos todos.
Todos, sí.
Todos somos potenciales víctimas de estos grupos criminales. Normalmente ofrecen, que de ahí el nombre, que te van a cambiar gratis el router, te van a mejorar un router gratis. Sí que es verdad que eso, si quieres más adelante lo explicaremos un poco mejor.
Sí.
Han ido evolucionando también en esta técnica porque saben que ya hemos avisado de la estafa del router, entonces van mejorándolo. Pero la base es que te ofrecen un regalo, en este caso es un router gratis, que realmente lo que están haciendo es engañarte para que les facilites unas claves de acceso. Ya sean tus claves de acceso a la página web de la operadora o un código que te van a enviar por SMS. En este punto, lo que más me interesa que se quede es que cuando te envíen un código por SMS o cuando te pidan unas claves, jamás, jamás hay que darlas.
De hecho, lo advierten también los bancos y todo esto. Nunca jamás te vamos a pedir pins, ni claves, ni nada por el estilo. Pero bueno, entonces cuando... Si alguien pica lo de la estafa del router, que habrá algunos que habrán picado, ¿no? Consiguen tus códigos tu contraseña de la compañía telefónica. ¿Y esto para qué? ¿Para qué lo usan?
Con esos códigos ellos lo que hacen es contactar con la compañía telefónica y a tu nombre, porque fingen ser tú, tienen tus claves de acceso, a tu nombre consiguen un teléfono, normalmente el último teléfono de alta gama que haya salido.
¡Oh!
Con esos teléfonos, claro, obviamente los envían a direcciones que controlan las organizaciones, los recogen donde quieren y los venden ya sea en España o fuera, para obtener dinero.
Y a tu cargo.
Y a tu cargo, por supuesto. De hecho,
a tu cargo.
De hecho, la mayoría de víctimas no saben que han sido víctimas hasta pasados meses, porque como lo compran a plazos, los primeros meses ni siquiera figura en la factura.
Claro.
Entonces hay muchas personas que se dan cuenta muy tarde.
Claro, porque a veces este tipo, según qué compañía, claro, empiezas a pagarlo igual un mes después o dos meses después te viene el primer cargo.
Eso es.
Con lo cual ya es demasiado tarde.
Eso es. Para cuando se dan cuenta, ya el teléfono ya lo han conseguido los malos, probablemente lo hayan vendido y ya estén pues con su dinero limpio. Ostras, y fresquito.
Pero qué rebuscado. O sea, detrás de todo esto hay una mente pensante que ha dicho, ostras, ¿cómo podemos...? Porque hay que llegar a esta conclusión sobre cómo hacerlo. O sea, ahí detrás hay mentes pensantes a ver cómo tomamos el pelo a la gente.
Sí, bueno, eso lo has dicho perfectamente. Al final, esta gente son profesionales de la estafa. Se dedican única y exclusivamente a estafar. Perfeccionan sus técnicas, comparten información entre las organizaciones para mejorar la técnica. De hecho, incluso saben qué operadoras tienen determinadas promociones que a lo mejor los dos primeros meses saben que no los van a cobrar y esos dos primeros meses ya los tienen de margen para que la víctima no se dé cuenta. Son gente que está especializada en eso. Entonces, nadie debe sentirse culpable, que es algo que obviamente a todos nos pasa. Nos han engañado, nos sentimos engañados por culpa nuestra, pero no. Ellos se dedican a eso.
Te sientes como un primo, te sientes muy fatal porque dices, ¿cómo no he caído en esto con lo fácil que era? Pero claro, todo lo pasado, todo es muy fácil. Claro, te prometen un router, ¿no? Pero si tú ves que en ese tiempo no llega el router, no llamas tú a la compañía, oye, que he pedido un router y no se puede descubrir antes esta estafa, precisamente si alguien dice, oye, que me habéis prometido un router y no me ha llegado.
Sí, claro, aquí hay lo que te decía, que hay diferentes modalidades. La primera, vamos a centrarnos en el propio router. El router, que en este caso es un teléfono, llega en 2-3 días. Las compañías envían los teléfonos comprados súper rápido a los clientes. Entonces, en 2-3 días los malos ya tienen el teléfono. Para cuando te das cuenta, los malos ya han conseguido el teléfono. A lo mejor piensas que pueden tardar una semana en traerte el router.
Y cuando te das cuenta que has picado en todo esto, ¿se puede deshacer? O sea, presentas una denuncia y dices, oye, mira, es que un teléfono de alta gama pueden ser 1000 y pico euros tranquilamente, ¿eh? O sea, o 2000 en función del que haya, pueden ser teléfonos realmente que son una pasta. Si denuncias a partir de aquí, ¿se puede hacer algo o ya no?
Sí, por lo general, incluso cuando la víctima se ha dado cuenta tarde, lo aconsejable siempre es presentar denuncia en el cuerpo policial correspondiente y también avisar a la compañía de que ha sido víctima de esta estafa. La compañía lo va a confirmar y o nos contactará a nosotros o nosotros contactaremos con la compañía. Uh-huh. Por el momento, en las operaciones que hemos realizado, las compañías han asumido el cargo de parte de la víctima.
De acuerdo.
Siempre se intenta que la víctima que ha sido engañada no sufra el perjuicio.
No, nada, supongo que detrás también se debe asegurar esto, va a haber una compañía aseguradora, sí, para este tipo de cuestiones. Pero, claro, la compañía envía el teléfono a una dirección. A partir de ahí se puede localizar a los que han cometido el... porque, claro, si son tan tontos como para... Eso lo de, si yo lo sé, que no soy muy listo, estos se habrán dado cuenta y buscar algún apartado de correos, alguna cosa así, ¿no?
Sí, aquí hay dos tipos diferentes. Por un lado, los hay los que no han conseguido acceder completamente al área de cliente de la víctima, digamos, y no han podido modificar la dirección de entrega.
Ah.
En esos casos, las víctimas reciben en su casa... el teléfono.
El móvil. Claro. Deben flipar. He pedido un router y me están dando un móvil.
Efectivamente. Y ahí es cuando ya la estafa, el engaño,
claro,
sube un nivel más.
Vale.
Porque contactan con la víctima. Mira, por error, has recibido un teléfono que cuesta, ya lo has dicho, 2.000 euros.
Sí,
en
sí.
vez del router que te regalábamos. Si no lo envías rápido, te lo van a cobrar. Entonces, todas las víctimas, obviamente,
claro,
lo primero
envían,
que hacen,
claro,
es querer quitarse.
Me van a clavar 2.500 euros, me lo quito de encima y me quedo. ¿Dónde hay que enviarlo? Sin ningún tipo de problema.
Eso es, al final juegan con la urgencia y la necesidad de la gente que se encuentra con un teléfono. Dos, hemos visto llegar en algunos casos a personas mayores que de repente se encuentran,
claro,
en su casa con dos teléfonos de 2.000 euros cada uno, que no estaban esperando. Obviamente, lo primero que quieren hacer es quitárselo. Y lo envían donde les indica la organización.
¿Habitualmente la víctima suelen ser personas mayores?
Sí. Sí, sí, desgraciadamente sabemos que estas organizaciones se aprovechan de que las personas mayores son más vulnerables a este tipo de estafas y se focalizan mucho en personas mayores.
Bueno, ¿qué consejos puedes dar para prevenir? Porque supongo que deben ser, antes al principio que estabas comentando, no, ojo con lo que recibáis en el SMS, claves, etcétera, etcétera, no deis absolutamente nada, sería una de las...
Sí, el primer consejo es no compartir las claves de acceso de nada, no compartir códigos que se reciban por SMS, no acceder a enlaces que se reciban por SMS, pero incluso más allá, si se recibe una comunicación de la operadora de telefonía, de la compañía de eléctrica, de lo que sea, en la que genera desconfianza o te están ofreciendo algo que no deberían estar ofreciéndote, que es... Obviamente, a toro pasado es fácil decir que no te lo deberían estar ofreciendo. Pero cualquier mínima suspicacia, incluso si el teléfono que te llama parece que podría ser oficial, pero no es exactamente el que te llama siempre, cuelga la llamada y llamas al teléfono oficial. No hay que aceptar comunicaciones que se realicen desde el otro lado por canales externos.
De acuerdo.
Y de hecho también otra...
Esto servía para todo.
Para todo, para
el
todo.
El gas, la luz,
sí, eso es. Esto es
todo ese tipo
consejo
de...
genérico.
Ajá.
En el caso de esta en concreto, bueno, como ya he dicho muchas veces, lo envían los teléfonos a la casa de la víctima y la víctima se encuentra que tiene unos teléfonos que no ha pedido y le contactan para que los devuelva, entre comillas. No los está devolviendo, pero para que los devuelva. En ese caso, la mayoría de las veces hemos detectado que las organizaciones criminales, para intentar ganarse la confianza, le dicen a la víctima: nuestro operador, Pedro,
¿sí?,
te contactará por WhatsApp.
Vale.
Para que tengas un contacto más directo. Las operadoras no contactan por WhatsApp. Las operadoras, ni los bancos, nada. Entonces, cuando alguien ya te deriva del canal oficial a un canal externo, en este caso.
A un WhatsApp, a un Telegram, a una cosa así, mal.
Ahí ya hay que cortar la comunicación. En el caso de que creas que puede ser real, bueno, no pasa nada. Llamas al teléfono oficial, en el mejor de los casos te dirán, sí, sí, es verdad. Pues ya está, simplemente has perdido los 2 minutos de hacer la llamada. Pero podría ser que no, que te digan, uy, pues acabas de contratar un iPhone, ¿no lo sabías?
Bueno, és l'estafada del router, aquesta que s'ha desarticulat a dos grups criminals exactament per aquest tipus d'estafa. Oye, ahora que viene Semana Santa, que ya estamos de vacaciones prácticamente... ¿qué estafas se suelen dar en esta época del año y cómo prevenirlas?
Vale, estafas sobre todo que aprovechen la movilidad de la gente. Hay una que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que se llama la estafa del hijo en apuros. Básicamente es que te contactan, realmente contactan de forma masiva, pero el que lo recibe piensa que lo ha recibido solo esa persona. Entonces recibes un SMS, hola mamá, hola papá, se me ha roto el teléfono, este es mi nuevo número, háblame a través de WhatsApp. Entonces, obviamente, todo el mundo confía que si su hijo le dice que se le ha roto el teléfono, pues simplemente le ha pedido hablar oye, ¿qué te ha pasado? No, que se me ha roto y, por cierto, necesito hacer un pago urgente porque tengo una factura pendiente. Por favor, envíame dinero a esta cuenta. Y a partir de ahí es cuando ya empieza la tragedia.
Ahí está la tragedia. Aquí lo ideal sería llamar a ese número, ¿no? Para escuchar la voz del hijo o no.
Yo, en estos casos, recomiendo siempre esperar a haber contactado con el teléfono, el que tienes de siempre, el que tú tenías habitualmente de tu hijo, para confirmarlo.
Vale.
Es verdad que muchas veces se aprovechan que, pues épocas de vacaciones, puede que los hijos estén fuera y no puedan contestar, o que estén estudiando, que estén trabajando y no puedan contestar. Pero antes de desviar la conversación a un número que te han facilitado por SMS, yo recomendaría siempre intentar varias veces contactar con el teléfono el original.
Y que te, que te confirmen eso si es o no es.
Porque nos hemos encontrado muchas veces que después el hijo le ha llamado y ha visto que le estaban llamando desde el teléfono antiguo. Y, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puede ser? ¿Lo has recuperado? No, papá, no sé de qué me hablas.
Y aquí ya hemos pillado. Por cierto, ya que estás aquí, ya que tengo aquí la Policía Nacional, hay una estafa, parece ser nuevecita. Bueno, nuevecita. Hacerse pasar por, no es que sea nuevecito precisamente, en el por ahí podéis poner médico, banco, policía, lo que sea. Una estafa donde se hacen pasar por la Policía Nacional.
Eso es, hemos detectado, además ha sido las últimas dos semanas quizá, que están contactando con personas, haciéndose pasar por Policía Nacional. Generalmente se están haciendo pasar por Policía Nacional desde Madrid. No me refiero a que los autores estén en Madrid, sino que para dar más credibilidad se identifican como el grupo de Policía Madrid en el centro o en el distrito de Leganitos o lo que sea.
Sí.
Para dar, lo que digo, más credibilidad porque se está identificando con un grupo concreto. Normalmente le dan un nombre de un responsable. A veces incluso hemos visto que por un correo electrónico, un correo falso, están compartiendo... por desgracia ahora con la IA es fácil crear
con
imágenes.
La IA, ahora haces lo que quieres.
Entonces están creando imágenes pues de carnets policiales falsos que comparten con esas víctimas para dar credibilidad al asunto. A estas víctimas les indican que hay una persona con un poder notarial a su nombre que está intentando hacer algún tipo de movimiento ilícito con su dinero. A partir de ahí, obviamente, todo el mundo se pone en alerta, me está llamando la policía, alguien me está intentando quitar el dinero, ¿qué tengo que hacer? Esas personas que se hacen pasar por policía les dicen que les van a derivar a un responsable de seguridad del Banco de España, que es otra persona de la organización que está cometiendo la estafa, se hace pasar por el Banco de España. Y normalmente lo que les piden es, para asegurar tu dinero, haz la transferencia a esta cuenta segura. Eso lo hemos visto en muchas tipologías de estafas, lo de haz la transferencia en una cuenta segura. Nunca existe esa cuenta segura. Esa cuenta segura es una cuenta de la...
Insegura.
Básicamente
es precisamente la cuenta insegura.
Es la cuenta de la organización. Entonces, siempre que un responsable de seguridad, de ya sea de un banco, de una operadora, lo que sea, te pida hacer una transferencia a una cuenta segura, en ese momento ya hay que sí o sí cortar la comunicación y iniciarla de propia voluntad con el teléfono oficial del banco, de la compañía o de lo que sea.
Pues os he dicho al principio que era que ya había para hacer un álbum. Pues fijaos, estos serían tres cromos de los que hemos sacado aquí y son tres, y aporten una estoneta. Pues Javier, jefe de grupo de fraudes informáticos de la Policía Nacional en Barcelona. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones. Sé que hay estafas aquí y podríamos estar varios programas hablando de ella, pero gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a ti.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Doncs poca cosa més. Apuntem i estem a punt d'arribar a les dues de la tarda. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la nostra web i aplicació cope.es/Catalunya, Cope Catalunya. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.